El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Una mica millor, Roger, una mica més descansat.
Això és La Terra es Plana, cada cap de setmana, 8:15 del matí, cada diumenge amb el Joan Anton Català. Mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, i han estat setmanes molt, molt intenses pel Joan Anton Català, perquè sabeu que ha dormit molt poc, molt pendent d'aquest Artemis 2.
Li vaig fotre un hòstia al cotxe, tio.
Què dius ara?
Sí.
De com d'empanat anaves?
Sí, sí. A veure, no va ser res perillós, va ser entrar en el pàrquing, però anava molt cansat i me'n vaig adonar. Jo he fet rascadetes al cotxe, però vaig destrossar. Tota la part, contra un mur fent una maniobra, no anava de pressa ni per la carretera.
L'accident no va ser de l'Orion, va ser del cotxe de
Joan
Anton Català.
Cotxe, i anava molt cansat. Allà me'n vaig adonar que potser havia, fet una mica massa.
Massa de sobreesforç.
Sí.
Masses hores de son sacrificades.
Sí.
Les has pogut recuperar aquests últims dies?
Sí, no recuperen mai, que consti que els metges ens avisen que mai no recupera la son, però sí, ara ja dormo millor, sí.
Què en sabem dels astronautes, Joan Anton? Estan bé.
Tot el que ens han explicat és positiu, els hem vist fent roda de premsa, les primeres proves físiques que els hi van fer eren correctes, les primeres anàlisis que els hi van fer també eren correctes. Suposo que ens diran més coses, però estan molt bé, molt bé. Mm.
I ara què ha de passar després d'aquest èxit de la NASA?
Moltes coses, que ara no pararem, és que això serà tremendo, perquè recordem que el 2027 es vol fer Artemis 3 amb Elon Musk i Jeff Bezos, brutal, això és que serà per llogar i cadires, això, i després l'Artemis 4, que és la baixada a la Lluna ja d'humans, que serà a començaments del 2028, si és que compleixen calendari, que jo tinc els meus dubtes, però ara ja serà un no parar, cada mes tindrem notícies d'això.
Amb el Joan Anton Català a les portes de Sant Jordi, ell també té llibre, L'eclipsi del segle, tot el que heu de saber sobre aquest eclipsi del dia 12 d'agost que ens enlluernarà a Catalunya. Suposo que estàs signant també aquests dies, eh?
Sí, sí, estic molt content. No m'havia passat a la vida mirar el llibre 11 setmanes al mercat, 11 setmanes que és a la llista dels top 10. De fet, jo no m'havia passat mai, ni em tornarà a passar mai més, i és gràcies a un eclipsi.
És que l'eclipsi és molt comercial.
És molt comercial.
És molt tafaner.
Qui parla de l'eclipsi, no?
Sí, sí, sí. Mira, tocats per l'eclipsi aquests dies.
Sí, doncs sí, signaré a Sant Jordi, de fet, qui s'ho vulgui anotar.
A Barcelona, eh?
Sí, a Barcelona. De 10 a 11 a la parada del nou grup editorial, a Passeig de Gràcia 17, de 11 a 12 a la Lluïa Jaimes, a València 318, de 13 a 14 a la parada del llibre La Impossible, Passeig de Gràcia entre Provença i Mallorca, de 4 a 5 de la tarda a l'EFNAC de l'Illa, de 5 a 6 de la tarda a la parada de Llibre i Horitzons, del Passeig de Gràcia, de 6 a 7 del vespre a la parada de Bacus, a la plaça Universitat, de 7 a 8 del vespre a Altair, i de 8 a 9 del vespre a Casa del Llibre, i després a descansar.
Avui a La Terra es Plana, però deixem Sant Jordi, deixem també Artemis, i ens fixem en l'ecolocalització. Avui amb el Joan Anton una lliçó molt animal. Com és que hi ha animals que poden moure's i orientar-se de nit sense veure res? Quines són aquestes bèsties? Com ho fan? A veure, Joan Anton, quan parlem d'orientar-nos en espais foscos, el primer que ens ve al cap segurament és buscar un punt de llum, almenys als humans. Però hi ha altres maneres de fer-ho, utilitzant els cinc sentits, precisament.
Sí. A veure, hi ha animals que han evolucionat per viure en condicions on no hi ha gens de llum. Necessiten orientar-se, moure's, localitzar menjar, reproduir-se... Llavors, poden seguir moltes diferents estratègies. Per exemple, una evident seria crear nosaltres mateixos la llum. Aquesta estratègia podríem pensar que és la que fan les cuques de llum, però no. Aquests insectes empren la llum, sí, i se la fabriquen, però per reproduir-se entre si, no pas per il·luminar el paisatge, perquè això és molt car de fer. És a dir, energèticament, si haguessin de mantenir aquesta llum per il·luminar el paisatge, aquesta llum hauria de ser molt potent, molt més potent de la que fan, i bàsicament això és una despesa energètica que no es podrien permetre. No coneixem cap animal que ho faci, això de crear llum per il·luminar un paisatge, tret de segurament alguns peixos abissals, aquests de les superprofunditats dels oceans, que apenes coneixem res més d'ells, que empren llum per confondre i atraure presses, però creiem que tampoc no ho fan per il·luminar el paisatge. Per tant, altres maneres d'orientar-se, la química, per exemple, olfactiva, detectar olors que ens guiessin, però clar, la cosa és que els objectes no emeten olor. En general, tu no podries utilitzar l'olor per sortir d'un laberint. Per tant, sí que hi ha animals que empren aquesta estratègia, però, novament, per reproduir-se, per localitzar aliment, però no per il·luminar no per tenir una idea del que els envolta. Una altra manera de fer-ho seria emprant camps magnètics. És l'electropercepció que fan algunes espècies de peixos, com l'anguila elèctrica o el peix navalla africà. Però què més ens queda? El so, que és el que avui parlem, el so. Enviar unes sonores que rebotin en els objectes, tornin, i el nostre cervell interpreti aquest eco com una fotografia de l'escenari que tenen al davant.
Clar, parlem d'ecolocalització, eh? Per parlar d'ecolocalització és parlar, d'alguna manera, d'aquest so.
Exacte, exacte. Aquest és el funcionament de l'ecolocalització i, per cert, també del sonar, que és un invent humà que hem fet copiant la natura. El principi de funcionament sembla simple, però veurem que és complicadíssim i és una cosa extraordinària. El so no és més que una ona. Això ho hem explicat més d'un cop. És un moment ondulatori, una ona, que es transmet a través d'un mitjà, generalment l'aire, que és el mitjà més obvi, no? Tot i que sabem que el so també es propaga a través de l'aigua, d'elements sòlids, de gasos, és a dir, però sempre necessita un mitjà per transmetre's. Quan una ona xoca contra un objecte, rebota i es propaga cap enrere. Si som capaços de captar aquest retorn i interpretar la informació que ens du, podrem conèixer primer que existeix l'objecte, després segurament la forma de l'objecte, després la distància a l'objecte, val? És a dir, podrem tenir moltíssima informació i a més també podrem saber si l'objecte es mou o no, com ara anirem explicant. Però perquè això funcioni, hi ha un munt de problemes tècnics que hem de resoldre. I ara, quan els expliquem, que és el que fan els ratpenats, que els han resolt d'una manera extraordinària, ens posarem les mans al cap, direm com és possible que l'evolució hagi fet una cosa tan extraordinària com això.
Clar, ha de ser un mètode molt, molt precís perquè funcioni bé.
Sí, sí, clar, d'entrada, imagina't, un animal que vola molt de pressa, la foscor, ha de disposar d'un mecanisme molt fiable que li permeti localitzar un insecte que a més es mou, a caçar-lo i evitar xocar contra les parets de la cova o contra un arbre. És tremendo el que han de fer, no? Per assolir aquest nivell de precisió, els ratpenats han de resoldre molts problemes. En primer lloc, han d'emetre molts sons en poc temps. D'aquesta manera, tenen informació que s'actualitza molt de pressa i que els permet prendre decisions. Per exemple, el ratpenat del gènere Myotis, del qual pertanyen moltes espècies que són molt comuns, emeten 10 sons per segon. És com emetre 10 fotografies per segon que et dona...
El tenim aquí, eh?
El què? Ah, mira, mira. És aquest? Sí, però en realitat no els podem escoltar, eh? No els podem sentir. Això deu ser una reproducció. Emeten 10 cops per segon. Això refresca 10 cops en el seu cervell la imatge del món. Això és molt interessant. Pensem que els nostres ulls, Roger, refresquen contínuament les imatges del món. Contínuament, no? Però els ratpenats ho han de fer com fotogrames, fotos. Pam, 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 pam. Evidentment, com més sons emetin, més acurada serà la percepció de l'entorn. Aquests 10 cops de refresc semblen més que suficients pels ratpenats que volen. Però quan detecten un insecte que també s'està movent i que, òbviament, intenta evitar-los, necessiten molta més precisió. En l'instant de la cacera, aquests ratpenats augmenten els polsos fins a 200 per segon. Passen de 10 a 200. Vol dir que la seva imatge mental de l'escena refresca 200 cops per segon. Evidentment, això representa un esforç considerable tant pels elements sonors que empren aquests animals com també pel seu cervell. I vol dir que de seguida que han caçat tornen a baixar el ritme normal de 10 fotogrames per segon.
Una altra de les característiques que coneixem d'aquest so és la freqüència, perquè realment aquesta mena de bestioles, com els ratpenats, també poden fer servir diferents freqüències.
No? Exacte. La freqüència és molt important. Equivalen el so a l'agut o al greu. Un so molt agut, diem que té alta freqüència. La qüestió és que quan s'emeten sons i reboten, com més agut, com més freqüència tingui aquell so, més detall, més precís és la imatge que et porta, la informació que et porta d'aquell objecte. I al contrari, com més greu és, com més baixa és la seva freqüència, més matussera és la imatge que t'està portant, no?, del món. Així que la majoria d'espècies de ratpenats emeten, per tant, sons molt aguts, molt, molt, molt aguts. De fet, tan aguts que les nostres orelles no les poden percebre. Això és molt afortunat, Roger, perquè si no, estaríem escoltant constantment, constantment crits de milers de ratpenats durant tota la nit que no ens deixarien ni dormir.
I l'altra cosa que ens ve al cap, segurament, és el so que no sempre aguanta gaire temps la mateixa potència.
No, s'afableix. Amb la distància, el so s'afableix. I el problema és molt gros, perquè, mira, l'afebliment d'una ona sonora progressa amb el quadrat de la distància. Això vol dir que si la distància es multiplica per 2, el so s'afableix 4 cops. És a dir, s'afableix molt, 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 molt de pressa. Però és que, a més, volem que l'ona xoqui, reboti i torni. I això torna a afablir, clar, el camí el fa 2 cops. Per tant, encara s'afableix molt més. Com resolen els ratpenats aquest problema? Una resposta òbvia seria, home, doncs, emetent sons molt potents, extremament potents i disposant d'unes orelles molt sensibles, però no, els hi explotaria el cervell. Roger, tu imagina't el que significaria emetre sons extraordinàriament potents tenint unes orelles extraordinàriament sensibles. Vull dir, és que es tornarien bojos, no ho fan així. L'evolució s'ha inventat una solució superxula. En el moment en què emeten el so, els mateixos músculs que permeten emetre desactiven la capacitat auditiva del ratpenat. De fet, que el ratpenat no escolta tan bé en aquell moment, perquè si no és que això explotaria el cervell. Durant aquell brevíssim instant en què el so comença el viatge, les orelles de l'animal perden part de la seva capacitat per escoltar. Super meravellós. I encara és més meravellós si pensem que això ho fan desenes o centenars de cops cada segon.
I amb tot això, com calculen exactament aquesta distància a la qual es troben els objectes?
Clar, imaginem per un moment com deu funcionar el seu cervell, no? D'un ratpenat, calculant constantment. Rep constantment un munt d'ecos, de sons provenients de tot arreu. Deu ser un guirigall, allò d'ecos, no? Com trons distingeixen els sons que han sortit rebotats de cada objecte? Com els poden ordenar, tots aquests ecos? Algunes espècies de ratpenats han trobat la solució de que quan emeten ràfegues de sons no sempre ho fan a la mateixa freqüència. Alguns els hi modifiquen una mica la freqüència, de manera que quan arriba aquell so rebotat, el seu cervell pot dir, ah, aquest és el so que vaig emetre fa una dècima de segon abans, o ah, aquest no, aquest el vaig emetre fa un segon. I això és com el seu cervell pot endreçar en una línia temporal tot aquest guirigall d'ecos que ell mateix ha generat. És tremendo, això, eh?
I la velocitat a la qual es mouen els objectes al seu voltant?
Clar, perquè s'han de calcular la velocitat, no? I també la seva velocitat respecte a una paret, no? I empren l'efecte Doppler, que hem explicat més d'un cop, explicant-lo que és aquell efecte quotidià en un carrer quan se t'acosta un vehicle, no? I quan se'n va, com el so canvia de l'agut al greu, tal com ve assegut aquest so, i quan passa per davant i se'n va, és greu. Això es coneix com l'efecte Doppler, que canvia la freqüència del so. Doncs aquest efecte Doppler és el que utilitza el cervell dels ratpenats. Quan l'ona ha rebotat en aquell objecte i torna, ha modificat una mica la freqüència i això és el que els permet calcular amb una precisió exquisida quina és la distància i quina és la velocitat a la qual es mou ell i l'insecte. Mm.
I en el cas dels ratpenats que viuen en colònies i estan sempre envoltats d'aquest so, com s'ho fan?
Com s'ho deu fer, això? Perquè, clar, imagina't una cova plena de ratpenats.
Quina bogeria, no?
I tots cridant, no ho sentim, no? Però tots cridant, i això provocant milers d'ecos per tot arreu. Com dimonis poden ordenar el món, no? Encara no sabem realment com ho fan, però creiem que és perquè el cervell d'aquests animals esperen que cada eco nou que els hi arriba sigui una petita modificació de l'eco anterior. És a dir, l'escenari, el món no canvia així de sobte. De manera que si els hi arriba una imatge mental on ha canviat molt l'escenari, diuen, ah, aquest no és el meu eco. Això és la visió sonora d'un altre animal, però no és la meva, no? Perquè, clar, de fotograma a fotograma els hi ha d'haver canviat molt poquet. Ara realment no sabem com ho fan.
Realment fascinant, eh?
Mira, se m'està posant la pell de gallina només d'explicar-ho, Roger.
Hem parlat molt dels ratpenats, però hi ha altres animals que facin servir aquest mateix mètode que ens has explicat?
Balenes i dofins. Balenes i dofins també.
Balenes i dofins, ja pensava en les balenes.
Sí, sí, sí. Sí, correcte, també l'empren. I s'han fet alguns experiments que són amb dofins, perquè els dofins és més fàcil de fer experiments que en ratpenats, que són experiments al·lucinants. Per exemple, algunes espècies de dofins poden reconèixer formes diferents. Per exemple, un cercle, un triangle, un quadrat, només emprant el so. És a dir, es fa un experiment on ells no poden veure l'objecte. Se'ls hi posa una paret que no poden veure l'objecte. Només emetent sons a través del seu sonar poden arribar a aprendre a distingir formes entre un quadrat, un triangle, una rodona. Això hem fet experiments en laboratori. I a més, poden calcular petites diferències de distància amb aquests objectes. Es mou una mica l'objecte i ells se n'adonen que l'objecte s'ha mogut. És extraordinari. Mm.
Tot això, Joan Anton, evidentment gràcies a l'evolució, que com sempre diem, és un miracle.
Sí, és un miracle, però és un fenomen natural, perquè hi ha molta gent que pensa que aquí hi ha la mà divina, no? O la mà d'algú que ho ha fet, i no. Recordem que l'evolució funciona a través de l'atzar. Clar, és un atzar, però, que té una direcció. Què vol dir una direcció? Que no és un atzar de tirar els daus i després tornar-los a tirar i després tornar-los a tirar, i així no arribaríem enlloc, així no es fa un animal, evidentment, no es fa res així, sinó que l'atzar el que fa és tirar els daus i en funció de la jugada que ha sortit, accepta o no aquella tirada. Si ha generat un avantatge evolutiu, l'accepta, l'incorpora. I després sí, torna a tirar els daus. Però si aquella jugada de daus no li ha sortit bé, elimina aquella jugada, elimina l'individu, o a lo millor és una jugada que no té en compte per l'evolució. Per tant, l'evolució sempre és atzarosa, però no és cega. No és cega, té una direcció. I això és el que la gent confon. La gent diu, com és possible que existim nosaltres els humans o els ratpenats funcionen així? Per atzar és impossible generar això, clar. Això és impossible, però vas generant jugadetes i vas incorporant modificacions. Vas incorporant modificacions.
Quina meravella avui el Joan Anton Català, que ens ha convertit en una balena, en un ratpenat, en un dofí, i ens ha fet imaginar un món molt diferent.
Que bé no? Que no puguem escoltar els ratpenats.
Sí, també t'ho dic, això és veritat, per no tornar-nos bojos.
Exacte.
Joan Anton, bon Sant Jordi, bona
Igualment,
diada, que
gràcies.
Vagi molt bé. Ara tornem.